Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. En marxa la declaració al Tribunal Suprem dels agents de la Guàrdia Civil que van allotjar-se a la Seu d'Urgell al setembre i a l'octubre de 2017. Un dels agents ha dit que no entén l'odi de la gent perquè ells van actuar amb mesura durant l'1 d'octubre.
Odio en esa gente, y máxime nosotros que tuvimos una intervención muy liviana, muy humana, en los colegios a los que fuimos, que donde no se pudo intervenir, no se intervino, por no causar un mayor daño del que se quería evitar.
Un altre agent ha explicat que un dia que passejava per Lleida de Paisà, un home els va empaitar amb una furgoneta i els va increpar. Recordem que la Guàrdia Civil escorcolla des de les 8 del matí l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell en una operació ordenada pel jutjat número 2 de la Seu i a instàncies de Fiscalia contra suposats delictes contra l'administració pública i frau de subvencions. Es desconeix encara, però, si la Fiscalia actua d'ofici o arran de la presentació d'una querella. Més qüestions. El Consorci d'Ibars i Vilassana prescindeix de la figura del director tècnic. Un grup d'experts de diferents entitats i institucions s'encarrega d'aquesta tasca d'assessorament a nivell ambiental d'aquest espai natural. Més detalls des de Ràdio Rosselló. Ferran Capdevila, bon dia.
Bon dia. La figura del director tècnic de l'Estany d'Ibars i Vilassana ha desaparegut de moment de l'organigrama de gestió d'aquest espai natural recuperat i és un comitè d'experts qui es fa càrrec de la tasca d'assessorament ambiental al Consorci. L'ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal va ser presentat el setembre de l'any passat com a nou director tècnic de l'Estany, però el president del Consell del Pla d'Urgell, Joan Trull, ha matisat que la seva funció és la de fer d'assessor i revisar el pla d'usos i gestió. Eva Renyer és la responsable de l'àrea de turisme.
La idea és que en un any estigués ple. Que passa que del 2005 al 2009 pràcticament van ser anys molt, molt secs i llavors van tenir molta dificultat de que l'Estany assolís la seva cota màxima i no es va donar fins al 2009. Llavors, de manera simbòlica, aquell dia també es va fer així una mica més, es va fer tota la jornada lligat amb aquell acte.
L'Estany celebra aquest març 10 anys del seu reompliment definitiu i per aquest motiu s'ha ampliat el programa d'activitats de primavera i estiu amb 16 propostes lligades a la natura, la salut i l'esport.
Gràcies, Ferran. Des de Ràdio Rosselló, més qüestions culturals. En aquest cas, Sallent impulsa el projecte Gegants Petits per regenerar la tradició gegantera. La iniciativa neix amb la voluntat de fer créixer el sentiment de pertinença del territori a través de la cultura i la tradició. I és un projecte educatiu que culminarà amb la festa gegantera Alça't. Ràdio Sallent, Olga Gili, bon dia.
Bon dia. Amb el suport de l'Ajuntament de Sallent, l'entitat Els Gegants i Nans de Sallent i els centres educatius han nascut el projecte Gegants Petits, que té la intenció de regenerar la tradició gegantera i el sentiment de pertinença al territori. Una de les novetats a la gran festa gegantera organitzada pel nou projecte Alça't i que neix amb l'objectiu de tenir una continuïtat en els propers anys. El cap de colla dels Gegants de Sallent i impulsor del projecte, Miquel Gili, assegura que és un projecte pedagògic i per difondre el món geganter.
Alça't és un projecte que neix de Gegants de Sallent i que rep el suport de l'Ajuntament i dels centres educatius. I bé, és la suma de diferents aspectes, però el que realment és important és que és una celebració on es vol fer molta pedagogia i difusió del que és el món dels gegants.
Des dels centres educatius, els alumnes de tercer i quart de primària idearan els gegants, un que representarà el carnaval i l'altre les enramades. La millor proposta es farà realitat en forma de gegant el curs vinent. A més, els alumnes tindran l'oportunitat de participar el 25 i 29 de març en diferents activitats organitzades per l'entitat Els Gegants i Nans de Sallent i l'Escola de Música Cal Moliner.
Gràcies, Olga. Això és tot a aquesta hora.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a 16:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a 16:00 PM.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:07 del matí ara. Aquest moment 11:08 i avui és dijous, dia 28 d'aquest mes de març del 2019, agotant ja aquests últims dies d'aquest tercer mes de l'any. A poc que hem arribat a la primavera i d'aquí a poc que farem aquest canvi d'hora, ja, dissabte a diumenge. Un dia doncs, que en principi es preveu primaveral i un dia que comencem, com ho fem sempre, sabent quines seran les temperatures que ens trobem ara en aquest moment amb les dues estacions que tenim de referència, la una, la del Club Nàutic, i l'altra, la de la Closa del Llop. I si els sembla bé, doncs és el que fem. Anem a aquestes dues estacions i començant per la del Club Nàutic, que a hores d'ara, en aquest moment, ens marca una temperatura de 14 graus amb 3. I pel que fa a l'estació de la Closa del Llop, ens marca una temperatura de 14 graus en 9. 14 en 3, 14 en 9, quasi acostant-se a l'estació meteorològica de la Closa del Llop als 15 graus. Bé, amb aquestes temperatures comencem aquesta primera hora, que també parlem del temps, des del bloc d'en Sergi Corralgo. També farem aquest resum de premsa dels principals diaris catalans, en destacarem el principal titular i també la fotografia de portada als diaris com el de Girona, el Punt, l'Ara, La Vanguardia i el Periòdico. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem, recordem que estem ara fa un any estàvem en Setmana Santa, avui era Dijous Sant, i que anem sempre a una efemèride que va passar tal dia com avui de fa anys. En fa 5, sí, que tindrem notícia de què passava ara fa 5 anys, i per acabar, el refrany, la dita o la frase del dia. I avui, seguint aquesta geografia gironina de dites populars, ens anem fins al municipi de Beuda, a la Garrotxa. No Beudà, com diu algú, Beuda. Pla Vitals, que ens porta la Montse Hidalgo, avui amb una entrevista a David Bartres Faz, doctor en psicologia i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Per què? També ho explicarem. I l'horitzó amb l'Anna Ruiz, aquest cop d'ull que fem, aquesta clicada d'ull, més ben dit, que fem cap al futur, de saber cap a on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià, avui ens parlarà de les al·lèrgies. Què passaran amb les al·lèrgies? N'hi haurà? No n'hi haurà tantes? Hi haurà algun sistema que serveixi ja per detectar aquestes al·lèrgies i poder fer una cura abans que passin? Tot això amb l'horitzó, amb Anna Ruiz. Bé, i, com no, acompanyats de música, que esperem que sigui de la que els agradi, nosaltres sempre diguem de la bona, però de la bona de set, tant per nosaltres com per vostès, els oients, i ja ho saben, que si no és de la bona que els agrada o voldrien un altre tipus de cançó, alguna cançó en especial, ens ho poden, com no, fer saber a través dels nostres mitjans, 97277-1000 o el 627-40-53-99. Bé, i dit això, és el moment del temps. Sergi Corral ens diu en el seu titular que ens esperen dues jornades on seguirem parlant de cel serè, sol i amplitud tèrmica. I es nota perquè avui les línies són curtes, i que si les línies són curtes no passa gaire res. En quant al cel, serà tot el dia i una altra jornada radiant sense núvols, ambient contrastat entre el dia i la nit, que seguim ja una tònica de diversos dies així. En quant al vent, ara al migdia bufarà llevant fluix de força 2-4 i al final del dia calmarà del tot. I la mar, hem començat amb arrissada de matinada al dia i ara continuarà amb marejol tant a migdia com a la tarda, lleuger tràgol de gregal de mig metre d'alçada. Això per avui. Ja ens anem a la porta del cap de setmana, com és el divendres, una altra jornada de cel serà sense cap núvol en tot el dia. Ambient molt contrastat entre el dia i la nit i una mica més humit, sobretot al vespre i nit. El vent, calma de matinada i matí amb marinada de llevant de força 2-3. A migdia i tarda, a migdia i tarda. A la nit, calmarà altre cop. La mar arrissarà tot el dia en calmes a primera i última hora. La temperatura de l'aigua del mar, 14.3. Bé, això és el que ens explica en Sergi Corral des del seu bloc en quant a temperatura. Deixem ja l'apartat meteorològic i anem al que és el resum de premsa. Anem al nostre quiosc. Bé, i el nostre quiosc sempre agafem el primer els diaris de proximitat. Diari de Girona, diari El Punt. Comencem per el diari de Girona. Urbanisme aixeca la moratòria de la Costa Brava, 4 municipis gironins. El Parlament insta el govern a intentar aturar aigua gelida, Cala Morisca, Saguarda i Sarriera. SOS Costa Brava proposa que es comprin terrenys amb taxa turística. I la fotografia de portada és per al guanyador ahir de l'etapa de la Volta Ciclista que acabava a Vallter i Yates, un dels bessons, es va imposar a Vallter 2000 i Valverde per les opcions a la volta. Els Yates són dos germans que, doncs, com feien els comentaris de la volta, diu que si no és pel dorsal com que són tan iguals, si no és per el nudo dorsal, no saps mai quin és un germà i quin és l'altre, perquè inclús tenen el mateix estil de pedalar i la mateixa manera de sentar-se a la bicicleta. I dos els comentaris que feia Àngel Edo en aquesta volta ciclista a Catalunya. I recordem l'etapa que acabava a Vallter 2000. I anem ja, després del diari de Girona, amb el diari El Punt, que el titular diu que la Fiscalia s'activa per inhabilitar el president Torra. L'òrgan fiscal acusa Torra de desobediència pels llaços grocs i aquest es querella contra la Junta Electoral Central per prevaricació. El cap del govern afirma que la repressió no s'atura i adverteix que recorrerà a instàncies internacionals. Perquè fa la fotografia de portada i veiem els portaveus de SOS Costa Brava amb la Comissió Territorial del Parlament. Diu blindar la Costa Brava. Els ecologistes plantegen que es compri sòl per protegir el litoral. Això és el que ens ofereixen els diaris gironins. Anem a la premsa de Barcelona, començant per El Periódico, amb un principal titular que diu: Casado accepta la coalició que planteja Ciutadans. Sánchez obre l'agenda social a Podem i a Ciutadans. Promet un ingrés mínim vital, pensions lligades a l'IPC i ajudes a pimes i autònoms. El programa socialista evita concretar les seves propostes sobre el conflicte català. I la fotografia de portal per l'oficina de... La fotografia de portada, veiem un tros d'una imatge de la plaça de les Glòries, un trosset de les Glòries, amb la torre Akbar al darrere, diu: les Glòries sense el mercat de la misèria. Bé, això és el que ens porta El Periódico. Anem a La Vanguardia. I La Vanguardia, tot i que no se desplega, queda com bloquejat, diu: Sánchez promet una renda vital per combatre la pobresa. I la fotografia de portada, veiem la primera ministra britànica, Theresa May. Bé, i en quant al diari, doncs bé, sembla que tenim uns petits problemes, intentarem aviam si els podem solucionar. A mirar-se a veure-la de La Vanguardia, diu: el líder del PSOE demana reforçar les autonomies com a garant de convivència. El programa inclou un centenar de mesures d'impacte social. I, com dèiem, a la fotografia de portada, la primera ministra britànica, la Theresa May, ofereix la seva dimissió perquè el Parlament aprovi el seu pla per un Brexit pactat. I per acabar ja, si tenim la sort que no se'ns queda bloquejat, com se'ns ha quedat La Vanguardia, doncs podem anar ja al diari Ara, que també tarda un xic a carregar-se. Avui sembla, doncs, que la premsa va lenta, diu: el fiscal assenyala les responsabilitats dels maristes. Vist per sentència, el judici va acabar ahir amb un dur al·legat del Ministeri Públic contra l'actuació de la institució religiosa. Les acusacions demanen entre 13 i 36 anys pel professor pederasta, que reconeix dos dels quatre casos. I la fotografia de portada també per la primera ministra britànica. May s'ofereix a dimitir si s'aprova el seu pla per al Brexit. Bé, doncs aquestes són les portades i les fotografies dels principals diaris en català en aquest resum de premsa.
El més calent a l'Aigüera.
I arriba el moment musical, el moment de la cançó del dia, la cançó del dijous, que sempre va a ritme de rumba. I aquesta vegada amb la principal de la nit, amb aquesta rumba. Mm-hmm.
amb la cançó gitana, la que mai no vols cantar.
Canta'm la cançó gitana,
la que mai no vols cantar. Que la rumba catalana,
que la rumba catalana,
a mi em té el cor robat,
a mi em té el cor robat.
La rumba no està renyida amb la tenora ni el fisco.
La rumba no està renyida
amb la tenora ni el fisco. La rumba canta la vida.
La rumba canta la vida.
Amb qualsevol so del món.
Amb qualsevol so del món.
Ritme de rumba amb la principal de la nit. I després d'escoltar aquesta proposta de rumba de la principal de la nit, anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per l'apartat del santoral. Avui dijous, aquí hem de felicitar, dijous dia 28, Sant Guntram, senyor de Reis, Sant Càstor i Santa Dorotea. Doncs moltes felicitats a tots els que avui és el seu sant, com també els oients que també avui celebren anys. Moltes felicitats. Desitgem que tots, tant sants i aniversaris, passeu un molt bon dia. Qui fa anys avui? Doncs la Lady Gaga, que en fa 33, l'actor Vincent Vaughn, que en fa 49, i el de Allí Abajo, l'Iñaki, l'actor John Plazaola, que en fa 37. Aquesta sèrie que ara ha engegat nova temporada amb tota una sèrie de peripècies doncs, que li passen al pobre Iñaki, o com s'ha trobat ara, que ja té dos fills, un que no s'esperava. I també tenim el dijous, parlem d'aquests països més petits del món. Avui ens toca de Tuvalu, antigament conegut com les Illes Elize. És un país insular pertanyent a la regió de la Polinèsia, a l'oceà Pacífic, i a mig camí entre Hawaii i Austràlia, amb 26 quilòmetres quadrats i un cens aproximadament de 11.000 persones. És la tercera nació independent amb menor població del món, darrere la ciutat del Vaticà, i de Nauru. Aquí també ho podríem dir que és la quarta, perquè al mig hi haurien de calçar els Mònaco, que també ja va sortir en aquest apartat de països més petits del món. Déu-n'hi-do. Aquells països que en 5 minuts te recorres ja de punta a punta. I anem a les notícies, a l'apartat de notícies, què passava en el món mundial. Tal dia com avui, ens anem a l'any 1899 perquè Guglielmo Marconi estableix una comunicació radiotelegràfica entre les dues ribes del canal de la Mànega. Això passava tal dia com avui. I en fa 5, dues empreses del sector anxover de l'Escala seran presents al Saló Internacional de l'Alimentació a Barcelona. Consideren que és una bona plataforma per donar-se a conèixer com a empresa i presentar nous productes. I les dites. Ja hem explicat que avui anàvem fins a Beuda seguint l'ordre alfabètic, començant per poblacions gironines. Després de Besalú, ens ve Beuda i diu: si en voleu creure, no deixeu de visitar Beuda. Onze i 26 minuts, és aquell moment que amb la Montse Hidalgo farem aquest pla vital, amb l'objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I avui el protagonista de l'entrevista és el doctor David Bartres Fath, professor psicòleg i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de Salut de la Universitat de Barcelona, investigador principal del Barcelona Brain Health Iniciativa, BBHI, que promou l'Institut Goodman i la Caixa i coautor del llibre El cerebro que cura. Una conversa, una entrevista molt interessant que ens porta la Montse Hidalgo en el seu pla vital.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
Des del temps dels romans, la dita mens sana in corpore sano ens ha donat la pauta de l'equilibri per aconseguir una vida plena i feliç. Avui volem conèixer una mica millor per què el cervell és important per viure millor, per ser més feliç. David Bartres Fath és doctor en psicologia, és professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Què tal? Benvingut.
Hola.
Vostè també és investigador principal, a veure si ho pronuncio bé, del Barcelona Brain Health Initiative, de la Caixa?
Correcte, sí.
Això és?
Un estudi que estem duent a terme des de l'Institut Goodman i amb el suport de la Caixa, com dius, que estem recollint dades d'una població de més de 5.000 persones actualment i que estem intentant seguir en diferents nivells. Alguns interaccionen amb nosaltres a través de plataformes, de pàgines web dedicades personals on ens contesten qüestionaris d'estils de vida, de salut percebuda, de diagnòstics que tenen, i d'altres, fins a 1.000 persones, els estem intentant veure d'una manera més exhaustiva. Venen als hospitals, a Goodman, venen al clínic, fan proves, ressonància magnètica i moltes proves mèdiques. I l'objectiu final de l'estudi és intentar entendre com és possible, a mesura que aquesta gent, aquesta població, va envellint, tot i que ara són relativament joves, estem parlant de gent entre 40 i 65 anys, la idea és continuar seguint-los tot el temps que puguem per entendre molt millor què fan i, des d'un punt de vista biològic, com es caracteritzen, quins hàbits tenen aquelles persones que, a mesura que es facin grans i malgrat l'edat, augmentar l'edat incrementa el risc de que el cervell comenci a patir malalties, comenci a patir pèrdues de memòria, etc. Sobretot aquell grup de persones que es manté òptim des d'un punt de vista de salut cerebral, ens interessa doncs fer aquest estudi longitudinal per veure què fan i com estan fets aquest grup de persones que mantindrà la salut al llarg de la vida.
El cerebro que cura és un llibre escrit a tres bandes: Álvaro Pascual Leone, Álvaro Fernández Ibáñez i vostè mateix. Els seus col·legues també són persones del món científic.
Sí. De fet, és una mica aquesta tríada del llibre, no? És una mica heterogènia, perquè cadascú té una formació diferent. En el meu cas, ja has comentat que jo sóc psicòleg. En el cas de l'Álvaro Pascual Leone, és catedràtic de neurologia de la Universitat de Harvard, tot i que ell és valencià, però fa 30 anys o més que està fincat als Estats Units. I una mica, de fet, l'Álvaro va ser potser l'instigador del llibre en si mateix, és l'autor, potser jo diria que principal, el que ha portat més tot el pes, i els altres ens hem afegit amb les nostres àrees d'expertesa. L'Álvaro Fernández és un perfil totalment diferent, ell de base em penso que és economista, i el que sí que té és una, com un think tank, que es diu Sharp Brains, que el que fan és analitzar les tendències mundials a nivell de patrons, de publicacions, de resultats que van cap a la línia de la salut cerebral, i per tant està interessat en aquesta línia, en difondre el coneixement sobre salut cerebral, però des d'una perspectiva diferent. Jo potser tinc la perspectiva més experimental o de ciència bàsica moltes vegades, i l'Álvaro té una visió més també des de la salut, des de la medicina, no? I per tant són molt complementaris.
Ens han dit moltes vegades, i ens ho hem cregut, que hem de cuidar el nostre aspecte físic, la nostra pell, la nostra manera de vestir, però resulta que ara vostès ens planten aquí la idea de que hem de cuidar el cervell. Es pot cuidar el cervell?
Sí. El que començava en l'entrevista, no? Això de ment sana, incorpore sano, aquest, que també diu el llibre, vol dir que si tu tens un cos sa, si tu fas exercici, cuides el cos i estàs bé físicament, el teu cervell estarà bé. Això és cert, però la tesi principal del llibre, com el seu títol indica, que és el cervell que cura, és que també un cervell sa, si el cervell està sa, regularà millor la salut de tot el resta de l'organisme, dels òrgans, dels sistemes de l'organisme. Per tant, és important cuidar el cervell, no només perquè el cervell en si mateix té unes propietats que són òbvies i que ens fan funcionar bé en el dia a dia, que és el que estàvem dient abans, de la memòria, la capacitat de socialitzar-ne, funcionar bé, planificar, sinó perquè té aquesta funció reguladora i coordinadora de la resta de la salut de l'organisme a través dels eixos que tenen molt a veure amb els eixos neuroendocrins, de respostes de l'estrès, d'hormones, de l'estrès, de la connexió que ara sabem amb l'intestí, cervell, intestí, tot això ho regula el cervell, exerceix aquest rol de salutogènic en tot el cos. Per tant, no només és bo, és important cuidar el cervell com a òrgan en si mateix, sinó perquè ell cuidarà millor del nostre cos, i aquest és l'argument del llibre. I per fer-ho, una de les coses que podem fer és intentar adherir-nos a aquells estils de vida o hàbits que són modificables i, per tant, que podem millorar, com són els que plantegem en el llibre, que és l'activitat física, l'activitat cognitiva, la socialització, la son, i també tenir un pla vital, aquesta sensació de tenir un projecte, tenir alguna cosa valuosa amb el que ens guia en el dia a dia.
En aquí coincidim, aquest espai es diu Pla Vital, o sigui que aquest llibre ens va una mica a la mida. Uh-huh. Proposen uns 7 pilars, alguns ja me'ls ha dit.
Sí, bàsicament aquí parlem de 7 pilars, però n'hi ha un altre, diguem, o dins d'aquests 7 pilars, que és el de salut integral. Una mica el que diu és que, a part de fer el que, en principi, el que sabem que és bo de l'activitat física, que ara en podem parlar, què sabem avui en dia, fins a quin punt sabem que és bo o no, socialització, entrenament cognitiu, a part d'intentar exposar-se a tot aquest tipus d'ambients i d'activitats, una cosa que també hem de fer és evitar factors de risc. Pot ser, per exemple, evitar prendre tòxics, pot ser evitar que malalties continuïn minant, malalties que a vegades són silents, com l'hipertensió, el colesterol i tot això que apareix, també té un efecte deleteri, un efecte negatiu amb el pas dels anys en el cos i en el cervell. Per tant, tractar-nos aquestes malalties i evitar coses com l'estrès. D'aquests pilars, precisament el que més s'acosta a monitoritzar bé l'estrès, aconseguir-ho fer, és el pla vital. Sabem que tenir un pla vital desenvolupat, que vol dir que tu tinguis la percepció de que els teus esforços diaris són per alguna cosa que té un valor, que tu li atribueixes un valor. Pot ser una activitat, una carrera professional, pot ser un model pels teus fills, pot ser moltes coses, cada un pot ser individualitzat, eh? Però el fet d'actuar d'acord amb això, que els esforços, que el que estàs fent el dia a dia tenen un projecte, una direccionalitat, és una de les coses que podem fer per atenuar, per intentar viure una mica amb l'estrès més controlat. En contra, tenir la sensació de que vas navegant pel món, que tu no tens el control del que estàs fent, que tot és, no saps ben bé exactament el que fas el dia a dia, per què ho fas, no has trobat el sentit de fer les coses, és un aspecte que augmenta la probabilitat de que aparegui estrès, ansietat i aspectes depressius. Això és una cosa que s'ha descrit des dels autors inicials, des de Viktor Frankl en el llibre aquest de quan va estar en el camp de concentració, que veia la gent, ell era un psiquiatre i observava els altres presos, veia que la gent que havia desesperat, que no pensava que valia la pena estar allà, intentar aguantar les penúries físiques, perquè pensava que quan sortiria la seva dona encara estaria viva, tenia un objectiu al final. Per tant, tot el que feia en dia a dia era per aguantar alguna cosa que tenia molt sentit. Això és un extrem, no? Però aquesta idea d'actuar així, no? Que tu tens una finalitat. Per què estic fent el que estic fent en la meva vida? Què? L'Álvaro Pascualeona en algunes entrevistes diu, això és com en el teu epitafi quan et mors, què voldries que posés? David Bertrés Fast, que va no sé què fer, que va ser un bon pare. Això, per exemple, si tens una guia i tu la intentes identificar ara, és una cosa que ajuda a atenuar els factors estressants, una de les coses que sabem. També, evidentment, l'activitat física, per exemple, en si, ajuda a baixar l'estrès, a través de l'alliberació d'endorfines, fisiològicament, etc. Però el pla vital és important per això.
Escolti'm, teràpia de xoc, a més de l'exercici, pot ser la meditació?
La meditació és un dels aspectes que sabem cada cop més que té un efecte positiu sobre el funcionament del cervell. La meditació el que fa és posar el cervell en un sistema que regula els aspectes atencionals de manera òptima. És a dir, nosaltres tendim a cada cop, ho diria cada cop més, o a mesura que envellim segurament més, a barrejar el que és de fora i el que és de dins. És a dir, tenim aquest cervell que va funcionant per dins, que et va projectar cap endavant, cap enrere, la preocupació que tens, i després tens el que hi ha fora, que has de prestar atenció al que tens a davant, etc. I anem... a vegades es va confonent i es va barrejant. Aquesta, fisiològicament, això de barrejar-ho, correspon a una separació més dolenta de determinats sistemes que inicialment, quan som joves, estan molt separats. Quan ens podem concentrar cap a fora, ho fem cap a fora. Quan estem fent introspecció, ho fem cap a dins. Això es va mesclant. I aquesta barreja sembla que no és tan normal, tan bona, és a dir, indica una certa incapacitat del cervell de monitoritzar aquests dos aspectes, món intern, món extern. La meditació ens entrena a separar molt més, a tornar a saber separar aquesta orientació situada cap a fora, la típica prestar atenció als detalls de fora, quan et menges un raïm, la textura... Estem fent que el cervell torni a intentar fixar-se en els aspectes de fora, separant-los dels de dins. Quan et diuen, quan et confons, ja no estàs veient el raïm, ja estan en no sé què, torna a prestar atenció en el de fora, estem treballant aquest aspecte, fora, dintre, separat. És un dels aspectes que té la meditació que sembla que resulten en un millor funcionament del cervell.
Una de les coses que aconseguirem és ser més feliços.
Exacte. Això segur, amb un cervell sa, també serem més feliços, segur.
David Bertrés Paz, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs aquest era el que ens explicava, això era el que ens explicava sobre el llibre que és coautor David Bertrés, aquest doctor en psicologia i professor de la Facultat de Medicina i Ciències i Salut de la Universitat de Barcelona. Anem a la música. Una de les protagonistes avui de l'apartat d'aniversaris és Lady Gaga i juntament amb Bradley Cooper, l'actor, doncs podem escoltar aquesta cançó que es titula Black Ace.
sad, by the wayside. Too far gone in about a phone, and I'm all alone, and I'm awful lonely by the wayside, by the wayside, by the wayside. I'm by the wayside, by the wayside.
Continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i ara ens arriba, com cada dijous, la secció L'Horitzó amb l'Anna Ruiz. Aquí parlem de futur. Quin és el futur més proper? Cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià? I avui el futur va dedicat a les al·lèrgies. Amb què passarà amb les al·lèrgies? Tot això i l'Anna Ruiz.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó, què passarà amb...
Amb les al·lèrgies d'aquesta primavera, què poden fer els al·lèrgics? La doctora en Ciències Biològiques, Jordina Belmonte, és professora, investigadora, directora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, a més de la coordinadora de la xarxa d'aerobiologia, un instrument de gran utilitat per projectar i prevenir el mapa de les al·lèrgies. Una circumstància que condiciona la seva feina. El canvi climàtic ha imposat un escenari canviant.
Que aquests últims anys, sobretot, és que són molt canviants. La gent que tenim una certa experiència acumulada, que dic jo, que si vols dir que li ha dat, no? Recordem com una meteorologia més ordenada. Vull dir, feia molt fred, després plovia, després venia la temperatura una mica agradable de la primavera, l'estiu, i no hi havia aquests sobressalts que tenim avui en dia, i aquest any sobretot, de que un dia fa calor d'estiu, a migdia, perquè la nit pot haver sigut fresca, l'endemà plou com li toca la primavera, però després torna a fer calor. I és clar, això, vulguis que no, dificulta prediccions.
Davant d'aquest escenari, recuperem les dues preguntes de l'inici. Com serà aquesta primavera i què poden fer els al·lèrgics?
La previsió canvia de dia a dia. Per exemple, avui està plovent i aquesta pluja, per una banda, va molt bé perquè està acabant d'eliminar pol·len de plàtan que pogués quedar i d'algunes altres espècies, potser no tan greus com el plàtan, però també ens està preparant que el que són herbes, molt al·lergògenes també el seu pol·len, parietària, gramínies, blets, o que no pot, només el mateix, plantatge, puguin fer una gran florida i una gran pol·linització durant abril, maig, juny, juliol. És a dir, en aquests moments estem acabant amb al·lèrgies que podien haver durat més si no hagués plogut, però se'ns n'estan generant possiblement de noves. I he dit els pol·lens principals d'aquesta etapa, però també podria dir les espores de fongs, que la pluja els hi va molt bé per proliferar. És a dir, els al·lèrgics anirà bé que sàpiguen a què són al·lèrgics i que intentin seguir, per exemple, les nostres prediccions per prendre les precaucions oportunes. I ens hem d'adaptar i hem d'intentar, per exemple, viure a llocs on no hi hagi tanta contaminació atmosfèrica, perquè la contaminació atmosfèrica complica també les al·lèrgies, el nostre cos està més afectat i es veu més afectat per les al·lèrgies i les plantes estan més afectades i fan pol·len més al·lergogen. És a dir, ens anem de cuidar una mica del medi, de que no estigui contaminat. Hem d'intentar no posar a prop d'on viuen les persones aquelles plantes que tenen pol·len al·lergogen. Intentem diversificar el que plantem a les ciutats, i ara anem a parar a parcs i jardins dels ambients, diguéssim, diversifiquem el màxim possible perquè no hi hagin grans concentracions de res, sobretot de les plantes, que ja està molt clar que fan pol·len al·lergogen, i per tant la gent del carrer no es veurà tan exposada. I cada una de les persones afectades, procura't millor qualitat de vida. Tingues un diagnòstic, informa't i veuràs com pots evitar el contacte amb allò que et fa mal, segurament moltes vegades, possiblement no sempre, però sí moltes vegades. Si de cop parés de ploure i comencés a fer molta calor, això algun any ho ha fet, aquesta calor molt forta, més d'estiu que no pas de primavera, podria fer que no tinguessin una primavera tan dolenta perquè esgotaria abans les plantes.
I això és beneficiós pels al·lèrgics.
Clar, llavors si de cop fes molta calor aniria malament pel planeta, també, vull dir que ho hem de mirar tot, però en canvi pels al·lèrgics els hi podria anar bé perquè la planta, en lloc de fer tota aquesta quantitat de pol·len, encara podem pensar, en faria menys.
Què és la previsió pol·línica? En què consisteix? Quins són els barems, criteris científics que feu servir?
Clar, nosaltres el que fem és, tenim uns aparells, uns captadors de pol·len que en diguem, que estem utilitzant el mètode estàndard, que s'utilitza a Espanya, que s'utilitza a tota Europa, que s'està tendint a utilitzar a la major part del món, als Estats Units està entrant a utilitzar també aquest mètode, a Amèrica del Sud, etc. I aquests aparells el que fan és funcionar contínuament, fan entrar aire, l'aire topa amb una superfície untada amb una substància adhesiva. Això nosaltres ens ho emportem al laboratori. No us he dit que aquell lloc on xoca va girant 2 mil·límetres cada hora, de manera que nosaltres un cop a la setmana rebem una peça que hem tret d'un captador i sabem a quina hora s'havia posat en marxa i podem dir, mira, això era dilluns, això era dimarts, això era dimecres. Podem fer una preparació microscòpica per cada dia de la setmana, per cada dia, i això a cada lloc on tenim captadors. En aquest moment en fem anar Nova Catalunya i dos a Tenerife. Aquesta mostra, un cop preparada per mirar-la al microscopi, doncs els tècnics de la xarxa la posen al microscopi i compten, visualitzen, mira, si això és un pol·len, és de tal cosa, i ho apunten. I així ho anem fent superartesanalment, Això és el que encareix una mica el procés. Aquests números que tenim per cada dia a cada lloc, els posem a l'ordinador, això ja tenim 20 anys de dades, i amb aquestes tendències que veiem cada dia i el que veiem que va fent els arbres al carrer o les plantes al camp, intentem fer aquesta predicció el més acurada possible.
Però la xarxa d'aerobiologia, en col·laboració amb un equip canari, ha introduït ara els drons com a eina d'estudi i d'investigació de les al·lèrgies.
Els drons, el que nosaltres preveiem que faran és, aquests 11 aparells que et deia que nosaltres fem funcionar, estàndards, etc., ens van molt bé perquè Catalunya i Canàries són un punt a la xarxa internacional de dades aerobiològiques i tot el que es fa internacionalment. Però aquests punts obligatòriament són punts estàtics. Aquest aparell, per exemple, n'hi ha una a Barcelona, relativament a prop de Plaça Catalunya, allà dalt enfilat amb un terrat per rebre doncs, la major part, vull dir que estigui exposat als vents dominants. Però clar, està allà, no en tenim un aquí a prop d'on estem ara, ni un altre més a prop del port, etc. Perquè és el que et dic, l'aparell té un cost, però és relativament important, però l'anàlisi sí que costa uns diners i no en podem fer anar tants. Llavors, amb els drons, el que intentarem és obtenir informació d'altres punts, obtenir informació d'altres situacions. Per exemple, els drons que nosaltres hem patentat per aquesta finalitat són drons amb rotors, de manera que poden fer com un helicòpter, és a dir, que poden moure's en vertical en un punt, no? I, per exemple, això ens pot permetre, des d'on tenim un captador, que nosaltres només sabem què hi ha en aquell moment determinat a dalt de tot, al terrat, podem, amb el dron, anar mirant què passa a diferents altituds. És a dir, podem anar a mirar què hi ha en un moment determinat, en un lloc determinat. Ens en podem anar en un cultiu i fer un vol de drons per veure si, per exemple, doncs ja comença a haver-hi prou pol·linització, per si, per exemple, és interessant portar-hi unes abelles que ajudin a la pol·linització de les pomeres, ara m'ho invento, o potser encara no n'hi ha prou, o veure si en aquest camp està proliferant un fong o un insecte que pugui estar, que pugui malmetre després la fruita. Se'ns obre tot un altre ventall d'opcions per conèixer millor què està passant.
Una mirada en moviment.
Una mirada en moviment, sí, eh? Vull dir, l'altra és estàtica, en el sentit que la tens allà dalt posada. Clar, l'estàtica la necessitem perquè és comparativa. Quan en els drons, el que nosaltres fem d'ara estudiar aquí, ara estudiar allà, ara estudiar allà, també ho podem fer servir per comparar. Però has de vigilar què compares, si la mesura no està feta al mateix moment, si la mesura no està feta a la mateixa alçada, si la mesura no està feta... vull dir, hi ha coses que després, quan tu compares, has de tenir molt en compte com interpretes, per no dir coses que en realitat no pots arribar a dir, saps? I per això els captadors fixes són molt importants, perquè sempre està allà. Si jo aquesta setmana trobo més pol·len o menys pol·len, o el que sigui, d'una cosa concreta, escolta, que allò s'està allà quiet. I el que puc pensar que ha passat és que ha plogut, que el vent ha vingut d'una altra banda del vent dominant, i també podré relacionar-ho, evidentment. Puc pensar en altres motius, que la planta ja no hi és. Si d'un any a l'altre, a Barcelona, ens trobem molt més pol·len de plàtan o menys, que és una de les estrelles que hi havia fins fa pocs dies, no? Doncs podem interpretar si és que potser han podat, o si han plantat més arbres, o si al revés, els últims anys han tret molt arbres, perquè estic comparant aquella situació.
Jordina Belmonte, moltes gràcies per atendre la invitació de la xarxa.
Gràcies a vosaltres.
El més calent a l'aigüera.
L'horitzó amb l'Anna Ruiz. Avui el tema les al·lèrgies. Visió de futur del que passarà amb les al·lèrgies. 7 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. Els dijous sempre la tendència és anar cap a la música d'orquestra, la música de ball, també orquestres de concert o conjunts. Ahir escoltàvem aquesta l'orquestra alternativa, ells són de Manresa, es dediquen també a fer versions i alguna cosa pròpia, alguna cançó, alguna cançó seva. I escoltarem l'orquestra alternativa, aquesta, la factoria Quimi Portet, la Rambla.
Yeah.
I de l'orquestra alternativa amb la Rambla, un tema de Quimi Portet, anem a una selecció de cúmbies, Cúmbia Pagosà, que ens porta l'orquestra Quimarrón.
Llamada Barranquilla, para contemplar tu cielo de maravilla, para contemplar tu cielo de maravilla, y en cada estrella buscar los ojos de una morena, para poder encontrar, hay consuelo para mi pena, para poder encontrar consuelo para mi pena. Paseando en la claridad de las playas de Marbella, yo te vi Cartagenera, luciendo tu piel morena. En tibias noches de luna, cuando te besa la brisa, se escucha Cartagenera, el cascabel de tu brisa.
Cartagenera,
tu boca
como guayaba
madura. Cartagenera morena, bañada con luz de luna, bañada con luz de luna.